12 i 11 minuts, obrim la tercera hora, ho fem amb Tertúlia Esportiva, com cada dilluns. Avui, aquesta setmana, ens acompanyen Jesús Galindo, cap de la secció de futbol de Mundo Deportivo. Bon dia, Jesús.
Bon dia.
Àngel Casas, expresident de la penya Perico Sant Cugat. Molt bon dia, Àngel.
Bon dia.
I Marc Lorenzo, expert en futbol femení, comentarista per Barça TV dels partits del femení. Molt bon dia, Marc.
Molt bon dia a tots.
Tenim temes per parlar, perquè, entre altres coses, feia dies que no ens veiem en tertúlia esportiva. La setmana passada vam fer tertúlia esportiva especial contra la pobresa i l'exclusió social en el marc d'aquesta setmana que vam engegar des d'aquesta casa, des d'aquesta iniciativa. Ara comentàvem temes que ens han quedat pendents, temes que tenim a la retina. Voleu començar parlant de la Copa Catalunya?
A veure, parlar de la Copa Catalunya és donar un pal a la Federació Catalana de Futbol. Que si estigués aquí el Félix segurament ens la defensaria.
Sí, tu creus, amb la Copa Catalunya també?
No, amb la Copa Catalunya potser no. A veure, és un problema, jo crec, de l'organització, vull dir. A veure, muntar aquest partit, aquesta competició, aquestes alçades de la temporada, quan els equips estan jugant tot, és que, a veure, tanca Barça i Espanyol fessin una... Perdó. Tanca Barça i Espanyol fessin una altra cosa, que anessin... ja amb el bé l'Espanyol també i el Barça amb el bé, ho trobo justificadíssim. Justificadíssim, perquè s'estan jugant tot. L'Espanyol va anar, diuen que amb l'equip titular en teoria, però van jugar dos titulars.
Exacte, s'ha dit molts cops no? Que no està ben vist que el Barça vagi a disputar aquests partits amb l'equip B, i en aquest cas amb cap jugador del primer equip, però en aquest cas, Àngel, no sé com ho veus tu, però l'Espanyol va jugar el partit també amb suplents.
Sí, menys suplents, però bueno.
També hi havia Sergio García, que es va apuntar a la festa i va fer el seu golet.
Sí, sí, jo amb molts dels que van jugar, excepte el davant de centre, jo els havia vist jugar tots algun dia.
Sí, home, una cosa és haver-los vist jugar al primer equip, com també el fa el Barça.
Que no són habituals. Almenys el Cubillas, em sembla que se'ns diu, el davant de centre. Almenys aquests, els altres, els havia vist jugar tots amb el primer equip algun dia.
Sí, clar, però algun dia.
Va. Sí.
I a veure, i és justificadíssim que facin això els clubs, eh? Sí. L'Espanyol s'estava jugant a assegurar-se la permanència, encara que ja ho tenia molt encarrilat, sí. El Barça, tot el que té pel davant, a veure, és que ho trobo justificadíssim. Bueno, i a més, es critica això, però és que crec que no sé si va ser el Nàstic o el Llagostera, que també va anar amb el Nàstic com a equip B, em sembla. Un dels dos també va anar amb...
El Nàstic crec que va ser que va deixar també bastants jugadors a la banqueta dels titulars o fora fins i tot de la convocatòria, perquè recordem que va començar molt malament la temporada a la tercera divisió, però ara mateix ha fet una remuntada espectacular i té opcions de pujar a segona B, i per tant tampoc volien córrer de la mateixa forma que el Barça i l'Espanyol risc sobretot de lesions en els seus jugadors.
La crítica no pot ser els clubs en aquest cas, la crítica és a l'organització, a la federació, que en aquest moment no es pot muntar aquest partit. És totalment absurd.
Recordem que ara tenim finalistes, Barça i Espanyol, és a dir, els dos favorits abans de començar les eliminatòries contra el Nàstic i el Llagostera respectivament, però que aquí no hi ha ni data per la final ni camp decidit, perquè una opció era el camp del Gimnàstic de Tarragona, però en cas que el Nàstic eliminés el Barça. No va ser així, per tant ara mateix no tenim ni seu, és a dir, estadi, ni dia, ni hora, ni res.
Bueno, això ja és una cosa bastant habitual en el nostre futbol, no? No sàpiguer ni on es juga ni a quina hora es juga una setmana abans, a vegades. Ara encara, en el tema de la Lliga, ja sabem amb 2-3 setmanes d'antelació, però fins fa no gaire tampoc és que hi hagués molta informació, ja estem amb el tema de sempre. Problema al calendari i sobretot a l'ordre de prioritats. És que ni els de segona B li donen prioritat a la Copa Catalunya. Per què? Perquè també s'estan jugant les garrofes a la Lliga.
És absurd, ara.
Per tant, el Barça s'ho està jugant no a la Lliga, però sí a la Champions. A l'Espanyol, com dèieu, a la Lliga. Perquè li dona més diners estar un any més a primera que guanyar la Copa Catalunya. A veure, és que al final hem de ser realistes. Llavors, estem amb el de sempre. O sigui, és un calendari sobrecarregat.
Hem de buscar dates. Jo estic d'acord amb el calendari. Ara bé, però... I tindrem ocasió de tornar-ne a parlar. Però jo, amb que juguin més partits els jugadors, jo considero que és una obligació que tenim de fer-los jugar més partits. Una altra cosa, que sí que s'hi arrisquen per allò, però
és el moment. Però això,
exacte, aquesta alçada de la temporada, Àngel.
Ara, jo la competició no em sembla malament, em sembla malament el moment.
Val, doncs situem-la en el seu lloc. Exacte, però jo crec que exacte. I ja dic, jo no pel fet de que sigui la Copa de Catalunya, no, això no d'allò, però pel fet de que els equips juguin més partits, això ja estic totalment d'acord, tan d'acord que aquest és la meva però, motivació màxima de que d'allò. Ara bé, de distribuït amb el temps...
Però que juguin més partits, els equips també vol dir que els jugadors puguin jugar més minuts, però jugadors que no juguen.
Sí, està clar, és que és això.
És que jo crec que no és res, o sigui, no és incompatible amb el que dius, Àngel, totalment, és a dir, es pot fer, perquè ho hem vist.
La meva idea és molt clara. Cada equip d'aquestes té com a mínim 22 o 24 jugadors inscrits en la primera categoria, eh? I com a màxim en juguen 14 cada partit.
I aquests 14...
Com a màxim 14. Sí, que hi pot haver algun lesionat, no? I condemnats per targetes, però vull dir, però dels 22 o 24 només en juguen segur 14 cada diumenge.
Vaig pensar en tu un dia, Àngel... d'aquella proposta que vas fer al programa ara farà vora d'un mes, precisament, i ho va comentar Jesús, em sembla, un dia, fent una mica, doncs, com no pot ser, de mofa, de la decisió de Mourinho d'endur-se 4 porters en una convocatòria, que no recordo si va ser Jesús en partit de Champions o de Lliga, però vaja.
Quan van jugar a Galatasaray.
A Turquia, oi que sí?
A Galatasaray, sí.
4 porters es van dur Mourinho.
I entre els 4 està el Casillas?
Sí, s'ha
bastat.
És que si no hagués anat al Casillas...
Per això et dic, ja hagués sigut...
Ja n'hi haguera anat un només.
Ja hagués sigut delictiu, ja, a sobre.
No. Ja n'hi haguera anat un només si no hagués anat al
Casillas. El de l'Alaví, però el Casillas no.
No, va ser els quatre porters.
Això no es pot
servir, eh? Els quatre porters, és que és absurd, vull dir, que és absurd totalment. Vull dir, és ganes de tocar els nassos. De tocar les nassos al Casillas, tindre-la jo picat fins últimament, a veure si estaré a la grada o no.
Casillas, Jesús, que ara surten informacions que podria ser el Talp i que per això...
Bueno, això s'està dient, a veure, que podria ser el Talp s'està dient des de que va començar-se a parlar del tema del Talp. Ell i el Sergio Ramos han sigut sempre els principals sospitosos. Perquè en va haver-hi algun altre, va haver-hi un temps al començament que parlàvem de l'Arbeloa, però després no, després resulta que l'Arbeloa, si és Talp d'algú, és Talp del Mourinho. Sí. Vull dir que...
Que potser sempre... per això ens expliquem que hagi acabat jugant.
Exacte. Sí, perquè ha fet una temporada nefasta. Vull dir, jo no entenc encara com es manté la selecció, perquè jo crec que l'Arbeloa ha fet la pitjor temporada des de que es juga a futbol.
Sí.
Vull dir que... Vull dir que és una mica absurd. Però bueno, això dels Talps i així, a veure... Són tantes les filtracions que poden sortir de dins un vestuari. El que ha conegut una mica els intríngulis aquests és que del que passa per allà, del que està a la porta, del massatgista que entra i surt, del...
Jo diria
per tants
que
llocs...
que de tot el futbol és el més complicat el vestuari.
Ah.
Vull dir, que tenir-lo bé o que hi hagi algú que remeni les cireres pel seu costat a dalt, depèn molt. Si algun l'èxit de l'entrenador, no el discuteixo en absolut, però l'entrenador que sap tenir el vestuari amb ordre i amb la deguda implicació, té èxit
segur.
I el que no, ni que tingui grans figures, perd.
Bueno, vosaltres aquesta temporada, Àngel, ho sabeu més i millor que ningú, perquè amb l'arribada de Aguirre el canvi ha estat dràstic del que veníem veient amb Pochettino.
Sí. Per tant, vull dir, és essencial un...
Sí, la figura d'entrenador jo crec que és més important per gestió,
per
gestió
que
per ensenyar a jugar, perquè els futbolistes d'aquestes alçades ja saben el que han de fer.
I tant.
I si l'entrenador no és psicòleg, ha de tenir un psicòleg al costat, m'esteu dient.
Pues a alguns llocs faria falta.
Dit d'una altra manera, l'entrenador ha de tenir molta psicologia.
El Marc potser discrepa una mica, encara.
Bueno, és que jo crec que tots els jugadors, tots, alguna cosa expliquen fora del que és el vestidor, del que passa.
No, clar, per això et dic que són tants els punts de filtració que poden
haver-hi. Per això et dic, o sigui, jo crec que mai, per més bon entrenador que sigui, no farà que el vestidor sigui hermètic.
A tu t'expliquen coses les noies de Xavi Llorenç?
Home, evidentment, jo sé moltes coses, però que no les puc dir, però ho sé, i surt del vestidor també, però d'altres equips també ho sé, però clar, és a dir, anem a veure, és que és normal, tots no ens guardem els secrets.
Sí.
Moltes vegades tenim persones a confiança i els periodistes moltes vegades es guanyen la confiança als jugadors per això, perquè els hi guarden secrets i perquè amb el vistiplau del jugador moltes vegades filtren aquesta informació. És el cas de, crec, d'Àngel Torres, que és el periodista del País, que és tan amic de Casillas i Ramos, sobretot de Casillas, que és el que li ha anat filtrant tot això. Un sentit o no per Casillas?
Suposadament.
Suposadament, però que a mi, pel que jo veig en altres... Bueno, en nivells molt més... molt més baixos, no m'estranyaria absolutament gens. Es digui Ángel Torres, es digui Pepito Los Palotes.
Però això sempre hem de parlar suposadament, perquè és que si no, posats no, a mal pensar, hasta totes les filtracions que s'han sortit del vestuari del Madrid, hasta podrien sortir de la part tècnica, per desprestigiar jugadors. Perquè també és una forma de desprestigiar jugadors, de dir, mira aquest, el Xivato, ara l'altre dia amb el Casillas li cridaven, que era, tal, que era el Topo, li cridaven al Bernabéu.
Tornant a la psicologia dels jugadors, torno a dir el gravíssim problema que perquè juguin 11 jugadors o 14 en tens altres 7, 8 o 9 que no poden jugar. I aquestes d'alguna manera ho han de justificar això en algun moment. Bueno, justificar. Sí, explicar que no s'estan tranquil·lament en la banqueta, això és obvi, perquè la seva gran voluntat és jugar, exhibir-se davant d'allò i suportar aquest pes de diguem-ne, de damnificats en la situació és molt difícil. I l'entrenador no té sempre explicacions per dir no jugues i juga aquest i juga, que satisfacin el propi ego esportiu legítim, ja no diguem quan han pagat milions i milions per ell, vull dir que és un altre tema, vull dir, o sigui, suportar aquest no aprofitament estructural d'aquestes potencialitats. Sí. I aquestes individualitats i pròpia autoestima dels jugadors, suportar això és gruixut, és un problema que no...
Arrel d'això, una errada que ha fet per mi aquesta setmana el Barça molt gran, vull dir, fa jugar el Villa de titular, em sembla bé que faci jugar el Villa de titular, però el manté els 90 minuts. Sí. Els 90 minuts, això què vol dir? Que està descartat ja pel dimarts. Bueno, o millor el dimarts el Villa és una persona important, sí, a partir, sí, del minut 50.
Sí, sí.
Home, a veure, una mica de psicologia s'ha de tindre, vull dir, fer jugar una part amunt i mitja part i l'altra mitja part a una altra, i manté una mica aquest home amb la jo, però aquest home l'enfonses, ja sap que no té cap possibilitat. Vull dir, l'enfonses, sí, sí. Clar, això ho pots fer amb els xavals de la cantera que dius, bueno, a veure, és un partit important, tinc que tirar del que tinc important, i aquests estan en segon terme, ells ja ho saben, ja ho assumeixen. I si els surt l'ocasió de jugar 10 minuts, sortiran entusiasmats, però a l'altre li has donat un cop, sí, però brutal, a tot el fetge. Li has donat el
per
cop.
Per mi és un dels factors, sí, forts i que pesen molt, que incideixen molt sobre un equip, el pes dels quins no poden jugar. Vull dir, molt. Si no és allà, és a fora del camp, per entendre'ns. Vull dir, però...
L'únic que se sàpiga...
I l'entrenador sàpiguer-ho justificar això... Té molts poques coses a la mà per poder-ho justificar. Bueno, i... Si l'entrenament, si ho fa molt, si entrega molt, que si tal, si igual... Sí, sí, vull dir, però això, mesuradors, objectius, no n'hi ha tants com per poder justificar, sí, el qui, sí, deixa sense convocar, el qui no el convoca però no el fa sortir. Vull dir...
Això, i l'ego del jugador, això és molt important, el que dius, perquè és veritat, el jugador, per més que entreni malament, moltes vegades té el seu ego
i
no accepta que... Escolta, que el puguin descartar.
I que perquè llego s'han pagat milions.
Que sí.
Això no. Vull dir, no és que dius que ve aquí a dir...
T'han anat a buscar, no?
Conto, és que m'han vingut a buscar i m'han pagat aquests milions perquè jo m'exhibeixi i demostri les meves qualitats. És que és evident, això.
L'únic que en aquest terreny hi ha una mica més filosòfic, entre cometes, clar, hi entrem una mica en les relacions de poder, les relacions humanes... de grups, de direcció de grups, clar, això ja és una cosa que és bastant complicada, perquè sempre hi ha problemes, sí, sempre, sí, mai hi ha allò, una panacea, no?
Sí, sí.
És a dir, sempre hi haurà problemes, més o menys, però...
I dintre d'aquestos, llavors hi ha els superleaders, que són aquells que han costat milionades, o que les estan costant,
Quan ajuntin 4 o 5...
Que manejar això simultàniament...
Sí, sí.
Amb els menys valorats econòmicament, podríem dir.
Els Zidanes i Pavones,
egos menys valorats.
Tot se'ns ve al cap aquesta frase del Marc, exacte.
Sí, sí.
Aquestes dues paraules.
Sí. No.
Anem als partits de la jornada. L'Espanyol, que guanya a domicili, al cap del Getafe 0-2, i el Barça per la mínima, 1-0 amb el Llevant i de penal. Àngel, comencem per l'Espanyol. S'assumia amb Europa o no? Hem d'assumir amb Europa?
Crec que no hi anirem. I per raons tàctiques.
no interessa econòmicament.
És a dir, no per resultats.
Si agafes el compromís d'anar-hi, has de fer millores.
Has d'aguantar una mica, un temps a la competició, no caure les primeres de canvi. Si caus les primeres de canvi, és ruïnós.
I ja està. I si perdeu una mica, doncs has de fer un sobreesforç econòmic, que dubto que s'hi estigui, i dubto...
Acaba d'arribar fa ben poc un crèdit que era molt esperat. Que acaba d'arribar fa ben poc un crèdit molt esperat.
4 milions del Sánchez Llibre, no?
Sí, però tret amb les ungles i jugant-s'hi no sé quantes coses.
Per això, com deia el Jesús, a Europa de certa manera pot resultar també ruïnós.
Dit d'una altra manera, no està en condicions d'aconseguir-ne un altre.
Europa pot sortir rentable si fas una temporada, ja no dic com la del Màlaga, que ha sigut excepcional, però sí que aguantes bé la fase de lliguetes i et classifiques per un o dos partits, perquè llavors et garanteixes un mínim d'ingressos que ja et salven la temporada aquella. Ara, si no tens equip per estar i per arribar aquí, i a les primeres de canvi ja te'n vas fora i ets a l'última de la fase de grups i no fas res, llavors no guanyes res, l'únic que fas és perdre.
I si per evitar això has de comprar qualitat, unes quantes qualitats molt d'allò i no pots, vull dir, llavors quedes en entredit de que ja has anat per perdre o que t'has gastat el que no tens i que no tens possibilitats d'aconseguir, perquè el que hauran hagut de fer per aconseguir pagar el deute aquest ja em diràs tu amb quines condicions. Per tant, ja dic, jo crec que avui, almenys és el que he llegit, de que es reunien els jugadors, l'entrenador i no sé si hi havia també la directiva pel mig, aviam què decidien fer.
A mi em sembla que abans d'emprendre una altra empresa has de sanejar la primera. Llavors, això pot ser. Europa pot ser un arma doble fil per l'Espanyol. És a dir, que l'acabi enfonsant l'any que ve en quant a tema econòmic i esportiu, perquè tindrà dues competicions, allò de divide venceràs i al final es complicarà la Lliga per no guanyar res a Europa. I jo crec que el primer és sanejar la primera empresa i després començar la segona. Si no, jo crec que caurà en un gran error.
Jo crec que si en aquesta, ja dic, tornant a reiterar que si hi havia aquest contacte avui i que havia de servir per decidir una cosa, si hi ha la directiva almenys, no ho deurà dir directament això, però m'imagino que la postura serà de que jugueu el més possible, aconseguiu el més de punts i que quedem bé i ja veurem. Perquè no crec que se les hagi de jugar amb estar a Europa.
Àngel, si anem al partit d'aquest cap de setmana, com dèiem, al camp del Getafe, podríem dir que tot va anar de cara, fins i tot les expulsions que va patir l'equip madrileny i finalment dos gols i un bon partit per vosaltres?
Bueno, jo no el vaig veure per televisió, el vaig sentir per ràdio. Crec que una bona part va estar bastant ensupit, que jugaven a un ritme bastant lent, vull dir, tots plegats, crec. Pel que vaig sentir. Però va resultar eficaç la tàctica.
És a dir, seguim amb les mateixes, l'important és mantenir el zero.
Mantenir el zero. I ara sap a la vegada jugar a la contra i els davanters es demostren eficaços.
Estuani va tornar a marcar.
Ni que ahir van tirar molt més a porta ells que no pas el Getafe, vull dir, més del doble. Vull dir, bueno, i si surt i va sortir, van sortir. Vull dir,
de moment surt, no, de moment surt
i si hagués estat a la Guirre des del començament no sabem què hauria passat perquè
sí.
Els números que ha fet a la
Guirre potser disputaria una tercera plaça del Madrid i l'Atlètic.
El que passa és que l'efecte revulsiu és útil, igual això no vull dir que no,
sí, que podria haver començat
igual, la Guirre des del començament així igual no hauria anat igual, vull dir, o sigui, a vegades els equips necessiten revulsius, vull dir que faci canviar,
que revolucioni
i has de fer jugar jugadors que no jugaven i això és el que treu profit molts canvis fets sobre la marxa. Bé, no sé.
Anem al Barça 1-0, com dèiem, gol de Cesc Fàbregas, 90 minuts per David Villa, que Jesús, tu, jo crec que no t'agradaria descartar-lo per demà.
No.
Però jo crec que tens la impressió que darrerament l'estratègia del Barça és aquesta, quan un jugador juga els 90 minuts.
Els fets demostren això.
Villa, Alexis, sobretot, parlem d'aquests dos noms. Otello, perquè Otello l'hem vist fer grans exhibicions en Lliga i després en Copa d'Europa desconvocat.
Sí. Jo sospito això, sospito que Villa estarà a la banqueta a l'inici. I a veure, jo puc entendre que diguis, aposten per l'Alexis, d'acord. però el cop que li dones al Villa de fer-lo jugar als 90 minuts, perquè jo crec que hi ha unes imatges que hasta ahir mateix sembla que està emprenyat amb un dels canvis, de que no el canvien amb ell. Hi ha una imatge que es veu que sembla que li molesti, que digui, hòstia, no sóc jo.
No? A part, jo per el que he llegit tampoc va estar gaire encertat, eh?
No, però el partit, és que el partit jo no el vaig veure, no, el vaig seguir per la ràdio, però va ser
llegit,
un partit
que no va estar gaire encertat.
És un partit que poca valoració, sí.
Vull dir, bueno, de no d'allò, però em sembla que altres jugades no va però estar.
Jo crec que és un partit
encertat,
que tampoc el podem valorar massa, el partit d'altre dia.
Però vull dir que els 90 minuts no van servir gaire positivament.
No, esclar, això imagino que també fa, si tenim el jugador al camp que no està oferint un bon rendiment, que ell ho sap.
Clar.
I li allarguem el patiment, com diu el Jesús.
Però és que el Villa ja sap que és que ja no comptaran amb ell pel dimarts. Ho sospita ja en el moment que surt de titular.
Sí.
Ho sospita. Si el treuen al descans, li dones una vida. Li dius, ostres, tinc opcions.
Sí.
Però clar, el mantens els 90 minuts, que no el mantens mai els 90 minuts, perquè sempre és un dels canvis quan juga.
Sí,
dius, home, llavors l'enfonses totalment. Li dones un cop moral que jo crec que, a veure, que és el que menys necessita el Barça ara en aquest moment, donar cops així a algun jugador.
Sí.
Vull dir, al contrari, necessita tindre'ls a tots el màxim d'actius i el màxim amb ganes i possibilitats possible.
Sí.
Vull dir, jo trobo que és una errada que van fer, perquè vaja, jo que no considero que era una oportunitat per dir, va, fas un bon partit i llavors comptem amb tu el dimarts. No em sembla que no és la tàctica que estan utilitzant.
El millor és que el veien molt bé físicament i li van dir 90 minuts i endavant. Però també va passar amb el Song, també ha passat amb altres jugadors que els van donar 90 minuts i no per això s'han de sentir ofesos.
No, o sigui, però
a veure, són de la primera plantilla igual.
Sí, però a veure, hi ha diferències.
Però a veure, el Villa tampoc...
Però el Song no, s'ho pot admetre, no li, que no jugui el proper d'allò.
Però hi ha, o sigui, a veure, si el Villa no és el Villa de fa dos anys, no li hem de retre pleitesia i que ell digui els minuts que ha de jugar. És que estem amb lo d'abans de l'Àngel.
No estic parlant de rendre pleitesia, sí. Així, ja et dic, el suposat que surten Champions, suplent. Però si el mantens els 90 minuts, tu li dones un cop amb aquest home, que potser després et fa falta. Potser després és el revulsiu durant el partit. I les ganes que tingui... A veure,
però és que
ningú
diu
ganes segur que les té, però interiorment als jugadors això els hi afecta.
Però es pot dir
els hi afecta.
Clar, però el que afecta... Clar, però és que al final són 11 els que juguen de titular en un partit. És
ja
a dir,
ho sé.
O sigui, has de saber administrar bé i potser el Villa, en aquest sentit, és el jugador que surt de revulsiu a Múnich perquè ho creu convenient al Tito. És que no ho sabem. És a dir, perquè no surti l'11 titular, jo no crec que li estiguin donant una estocada al Villa.
No,
amb un jugador que hi ha 31 anys, narra un de tots colors.
No, és que no m'has entès. Ja t'estic dient que surti de suplent, que ho trobo dintre de la normalitat.
Sí.
Que això no de Johnson. Però jo dic... És que no sé si m'explico bé.
Però és que el Villa... No,
jo em refereixo...
Ja t'entenc, sí.
Jo em refereixo
que ja no
tu,
compten amb ell,
davant d'un partit tan important, necessites tindre el màxim de jugadors, encara que després juguin 11, que estiguin allò... Amb aquell esperit de dir, ostres, tinc possibilitats, a veure si jugo, que estiguin amb ganes. Si tu ja, d'abans de començar, li treus les ganes, a veure, si li treus un Song, si li treus a un Thiago, si treus aquests que ja saben quina és la seva situació dins de l'equip, però un jugador que té opcions de titularitat, treure-li aquestes opcions, o sigui, és anar en contra de l'equip, perquè el perjudiques,
el desmotives,
i encara que són professionals i no tindria que passar, interiorment passa i és inevitable, perquè som així els humans. Passa i afecta.
Jo és que crec que, clar, o sigui, jo t'entenc.
El Villa de cara al partit aquest no estarà amb les mateixes ganes, el mateix entusiasme que estaria si veiés que té opcions.
Però per què no? És que potser pot sortir a titular, per què
perquè
no?
Perquè tenim una cosa aquí dins que funciona, que és el cap, ensenyar-lo el cap.
No, Jesús, a veure. Si el Villa va jugar 90 minuts, ha d'estar contentíssim perquè va jugar 90 minuts. Perquè quan no juguen, perquè no juguen. I quan juguen, perquè juguen. I quan juguen, perquè és, aquell perquè és el partit que no volen, perquè després ve un altre que el volen. No, a veure, no anem a ser... O sigui, jo crec que el Villa pot jugar el dimarts tranquil·lament i ja haver dit que juguen 90 minuts al camp del Llevant, amb el Llevant. Mira, per què no?
La contestació
si ara juga Villa demà...
La contestació serà bé. Si juga Villa demà, Jesús...
És que el Jesús
fatal. La tindrem demà. No, la contestació d'això la tindrem demà.
Clar, és que si Jesús ja està fent l'alineació ja de
si
tres partits seguits.
Demà,
home,
jo dic la sospita que tinc, la sospita que tinc.
Però quasi ho confirmo, o quasi ho corro... O sigui, ho estàs afirmant, home, no, espera.
No crec que m'equivoqui, ho parlarem el dilluns que ve.
Només hem d'esperar.
Em sembla que no m'equivocaré.
Només hem d'esperar un dia i...
Esperem el tuit del Marc, eh?
Sí, exacte.
Serà que demà començaran...
Guerra de tuits, demà amb el Jesús.
Marc Lorenzo, 80...
Marc Lorenzo 83.
83.
Sí, Marc Lorenzo 83. Ara quan vegi el mòbil tindré 50.000 seguidors ja.
Ah, sí?
De l'Alexis.
Els de l'Alexis.
Exacte, no.
50.
Ah, vale.
No 50.
Anem vale. A noms. Alexis va donar l'assistència per servir el gol a Cesc, eh?
Sí, l'he reconegut abans de començar.
Jo no haurà de dir que porta dies a un gran nivell.
Jo no volia dir res, però bueno... Abans de tot volia felicitar la meva àvia, que fa 84 anys avui, per ser, i que és fidel oient d'aquest programa.
Et pensava que era també d'Alexis.
No, no. I dels meus pares, que fan 35 anys a casa, també, ja aprofito.
Sí. Ens adherim a la
funció. No volia dir lo de l'Alexis, però bueno, ja ho heu dit. Doncs, sí, dic, sí. Ara no vull treure pit el dia que justament juga bé.
Però, bueno. Estem traient noms ja, sí, no, per el partit de demà a Múnich, anada de les semifinals. Després estarem pendents dimecres del Dortmund-Real Madrid. Demà jugarà Messi?
Sí.
Què vol dir Zubizarreta quan diu que està per competir?
Que jugarà, home, és evident.
Mare de Déu.
No, i encara que no estigués per competir, que encara tinguessin dubtes, jugaria.
Segur.
Sempre i quan no hi hagi risc de lesionar-lo per la següent...
Demà se l'han de jugar, vull dir, com sigui. Vull dir,
A veure, demà el Barça té que anar a tot.
A tot, sí.
Aquí ho han fet tertúlia després d'eliminar el PSG?
No, em sembla que no.
Va venir la tertúlia a la Fàmia, no?
Crec que vèiem tenir un dia de festa i la tertúlia especial la setmana passada, Per tant, no vam comentar ni l'eliminatòria del Màlaga...
Amb
final tràgic pels andalusos, quan semblava que ja estava tot fet, ni la classificació del Barça. M'ha vingut al cap ara, parlat de Messi, i Marc diu que no corri risc de lesions. Què pensem quan entra contra el Paris Saint-Germain i fa una jugada, en regala un gol...
Sí, però...
Però després desapareix...
Però després 3 setmanes...
I estem tement ja a veure què ha passat.
Però factura 3 setmanes que no l'hem pogut tenir. En aquest cas tindrem una setmana de marge, 8 dies, compte. Sí.
A veure, jo, la lesió que ha tingut en Messi, a veure, dintre de la seva gravetat i així, si hagués hagut el partit la setmana següent contra el Bayern, jo estic segur que hauria estat recuperat. El que passa que, lògicament, hi ha aquest marge a la Lliga tan ampli i així, ha hagut aquesta jornada pel mig i tot, i dius, bueno, doncs reservem-lo i agafar-lo amb el màxim de forces possibles. Però és la típica lesió que els jugadors, si tenen la necessitat de jocs, s'esforcen. Que és un risc, no dic que no sigui un risc. És un risc, i molt greu, molt important. Però bueno...
I el fet que encara no tingui l'alta mèdica, o sigui, que encara no li hagin donat... Això
pot ser tàctic,
Sí.
Perquè que viatgi sense l'alta mèdica, o sigui, a 2 dies pel partit, menys.
I abans el Mourinho estaria 2 jornades més per donar la competitiva.
L'alta 6 porters, no? L'alta 6 porters, en portar-se 6 porters.
L'alta metge... Es pot donar per email,
Sí, l'alta metge
és... No cal passar pel...
Sí, però vull dir, amb espai de temps, o sigui, tenint un dia al partit, que encara vagi amb la baixa mèdica amb un...
Però això és un formulisme.
No.
És per tenir els companys de Deportes 4 pendents i que facin...
Sí, ho trobo increïble.
Reportatges. Digues, Àngel.
Jo d'en Messi el que voldria dir és que en Messi, que en el seu dia va tenir un tractament especial que el va reforçar enormement, jo crec que més que un líder amb gols, bueno, tant com un líder amb gols, és un líder físicament. Perquè una persona que sueta és capaç de sortir-se de 3 que ho estan marcant bum, bum, sense haver de fer faltes d'allò, és un signe de potència que la té. I la té a tot el seu cos, vaja. Vull dir que i aquests cossos resisteixen més, i aquests cossos es recuperen més. Vull dir, sembla que... Vull dir que
benvingut sigui el seu treball en el seu dia.
L'excepcionalitat futbolística va lligada també a una excepcionalitat del seu cos, que té una potència...
És que sempre es diu que el... Perdona, sempre es diu que el Ronaldo físicament i tal... Però compte, és que el Ronaldo és bo en punta de velocitat, però l'arrencada, l'explosió que té el Messi és espectacular.
Sí.
O sigui, una explosió, el Messi li guanya al Ronaldo, però vamos, amb tranquil·litat.
El Ronaldo és un jugador de progressió.
Que té una punta...
Arranca, i bum, i llavors agafa l'avantatge.
Té unes cames més llargues.
Ah, exacte, però el Messi és que et fot unes explosions que et deixa tieso.
Però són de rapidesa i d'habilitat.
Exacte.
Amb els dos pams, vaja.
Però també és físic, o sigui, vull que no t'has de tenir físic, perquè si no...
No.
Ens oblidem també, si ho tornem a lligar amb psicologia, que Ronaldo, però, es desquici aviat, Molt aviat.
Sí, es posa molt
en comparació amb Messi. Sí. I aquells dies desapareix, sovint.
Quan no li surten les coses, desapareix. I el Messi, en canvi, s'ha desaparegut i apareix.
Sí. Té un personalisme, el Christian, que el perjudica molt.
Sí.
Un personalisme.
Sí.
En canvi, l'altre té un sentit de cooperació, per entendre'ns, que el beneficia enormement.
Un incís, parlant de la rapidesa i l'habilitat del Messi, us recomano, no sé si l'heu vist, el segon gol del Neymar amb el Santos Botafogo de Copa de Brasil, que va ser el dia 17 o 18, si ho busqueu per internet, perquè és espectacular.
És que des del Mundo Deportivo ens esteu venint al Neymar, veig que ens ho esteu...
No, perquè aquest, abans de penjar-lo al Mundo Deportivo, per cert, l'havia vist jo, que estava mirant allò per internet els gols i així de la jornada, el vaig veure i vaig dir-ho en seguida i va ser quan el van penjar. Està penjat a la web, no sé si encara es manté.
No, sí.
Però va ser perquè jo el vaig veure i vaig dir, poseu-lo perquè és espectacular.
És a dir, et recorda, doncs... en certa forma, jugada que podria fer Messi perfectament.
Exacte. Sí, però Messi amb una combinació de Cristiano, perquè és una jugada, sí, és una jugada que ve, si mires la jugada completa, a veure, potser la imatge del YouTube no es veu gaire bé perquè es veu només al final, diguem-ne, però la jugada completa es fa una bona carrera, fa una bona combinació i una habilitat al final a dins de l'àrea espectacular. Vull dir que és...
Amb defenses brasileres, això sí. Després
també,
el veurem a
també,
Europa.
També. Sí, però el Messi té defenses espanyoles i mira'l. Com es mou.
I europees i...
I europees i
les que li posis davant. Demà què, a Múnich? Quin partit esperem? El Bayern sabem que és un equip molt perillós, que arriba en un molt bon estat de forma, però quan té la pilota, quan no la té...
Exacte, a veure,
Jesús...
jo crec que és un partit que s'està donant molta... que el Bayern és millor, que està en millor moment de forma, i no dic que no sigui veritat, però jo crec que el Barça, jo crec que és una eliminatòria que està al 50% total. Sí, no, jo no veig un que tingui avantatge sobre l'altre, perquè si el Barça sap explotar el seu futbol, sap tocar-la, sap remenar la pilota i així, el Bayern li tindrà molts problemes.
Sí.
I el Barça ha demostrat que hi ha dies que té inspiració i que surt.
Sí.
Recentment ho va fer, vull dir, amb el Milan, el segon partit del Milan, vull dir, si fa un partit així, a veure, llavors és el Barça el perillós, no el Bayern.
Sí. Jo crec que demà, crec que està... aquell principi que crec que ho deia breument, no sé si ho deia Guardiola, que deia, diu, mentre tenim la pilota guanyem. I això és vàlid si tens un gol a favor, vull dir, però és així. Per tant, vull dir que demà jo crec que el Barça ha de ser el 110% del que acostuma a ser, controlador de la pilota. I si logra això... el golet sempre el pot aconseguir, per tant vull dir, demà estic d'acord que és una qüestió de control de pilota, per sobre de tot, i el Barça té aquest avantatge i pot tenir aquesta habilitat i aquesta possibilitat, per mi és d'això.
Parlem de tenir la pilota, de recuperar aquelles sensacions d'aquell Barça que no la deixa i que la fa córrer de pressa, però Marc, el Bayern de Múnich, si vol impedir això, el que podria fer és avançar línies i venia a fer una pressió dalt, però veiem el Bayern fent pressió?
Doncs ara mateix, a veure, no ho sé. Clar, és que el Bayern juga com el Barça, vol la pilota. Llavors, sí que és un equip que pressiona bastant. No sé si amb el Barça s'atrevirà a pressionar tan a davant, perquè sap que és el Barça, no és el Wolfsburg, no és el Hannover, no és l'Eintracht de Frankfurt. O sigui, està clar, amb tots els respectes per aquests equips. Evidentment, el Barça s'ha guanyat una autoritat i un respecte, i jo no crec que la pressió sigui tan agosarada, almenys d'entrada, sabem que són 180 minuts, però que l'equip apretarà seguríssim, perquè el Bayern a mi em sembla que ara mateix anímicament arriba un pèl millor que el Barça, també pot ser un arma a doble fil, perquè el Barça arribo com a tapat i allà em destapo, i després físicament i futbolísticament arriben un pèl bastant millor, però clar, això és el de sempre, ahir és ahir, demà és demà, avui
clar,
és avui, llavors... És a dir, si mirem per els últims 5 anys, el Barça hauria de guanyar per golejar del Bayern. Si mirem dels últimes 2 setmanes, el Bayern li guanya per golejar del Barça.
Però si mirem aïlladament, el Barça fa el seu partit, i pot tindre la pilota, el que pot tindre bons problemes és el Bayern.
Per això l'anàlisi interpretatiu que hem de fer els periodistes, que sempre és el més complicat de la nostra feina, perquè descriure el que ha passat és fàcil, però... preveure una mica el que passarà...
Jo dic que Villa no jugarà i ja veuràs. No?
Exacte, això és el que genera debat. Llavors és difícil perquè no sabem demà com arribaran o com estaran els dos equips, però que en principi és un equip molt equilibrat, el partit, això és seguríssim.
La clau serà la mobilitat d'Alexis, si juga?
Jo crec que serà la mobilitat de tot. O sigui, jo crec que serà de tot, o sigui, no d'un jugador. D'un jugador només pot ser de Messi, que és el jugador que pot desequilibrar, d'un jugador crac. La resta han d'estar, diguem-ne, compassats, no com el dia del Llevant, que van estar tots espessos, descoordinats, erràtics, o sigui, tots,
No, jo aposto perquè sigui el dia d'Alexis, m'apunto, llavors, m'apunto al teu carro, si fa l'Alexis el gran partit.
El dilluns no vinc a tertúlia, poso el meu segon com el Mourinho, llavors.
Jo crec que hi haurà empat.
Creus que hi haurà empat, Àngel?
Sí.
Bé, doncs...
I de no més enllà de dos gols.
No sé, jo crec que és un dels partits més, més indecisos que hi ha. Més de 1x2, sí, sí. 1x2, claríssim. Vull dir que no, no sí. se sap.
I el Madrid a Dortmund? Que tothom dona com a favorit al Real Madrid, però no hem d'oblidar que el Dortmund
Camdellà...
va passar com a primer de grup que compartien. Mm. Que amb els resultats que es van donar a la lligueta de grup, el Dortmund ara mateix passaria sí, ronda i quedaria el Madrid
fora. Tampoc el Madrid estava al moment que està ara.
Clar, és que és això.
Vull dir que moment... també... A veure, jo crec que aquí sí que hi ha un favorit. Jo crec que amb el Bayern-Barça no hi ha un favorit, que pot ser qualsevol dels dos. Amb aquesta jo crec que sí que hi ha un favorit, que és el Madrid. Ara, vull dir que el Bayern, el Borussia té la seva chance també. També la té. Menys, sí, sí, però la té. I, vull dir, ja depèn molt del partit aquell com surti, també. Vull dir, però vaja, jo crec que el Madrid té la final peu i mig.
Per mi la clau en el partit del Barça, senten igualat, estarà en els gols a fora de casa. Oh, o sigui, els gols que marqui cadascú fora de casa, en una eliminatòria tan igualada, jo crec que serà clau. Però clau, com va ser el dia del PSG, que els gols fora de casa van ser... claus, doncs aquesta vegada jo crec que seran encara més transcendental serà.
Són els que poden decidir l'eliminatòria.
Sí, sí, per tant, compte, demà s'ha d'anar a marcar.
Sí, sí, sí.
S'ha d'anar a marcar, almenys un gol.
Dilluns de la setmana vinent veurem què ha passat en aquestes eliminatòries de semifinals de la Lliga de Campions. Demà, dia de Sant Jordi, el Múnich-Barça, dimecres el Dortmund-Real Madrid... Marc, per acabar ja, passem pel futbol femení. Què ens hem perdut aquestes dues setmanes que no hem tingut tertúlia?
Doncs ens hem perdut que el Barça li està remuntant la Lliga cada vegada a velocitat de vertigen a l'Atlètic Club de Bilbao. Ha despenjat ja l'Atlètic de Madrid, que ja no és, ja no pot optar a la Lliga, i ara mateix 71 punts l'Atlètic Club, 70 al Barça, dues jornades, l'última Atlètic-Barça, a l'Ezama o a Sant Mamés. Però la veritat que la Lliga està ara mateix en un mocadoret, però de dimensions reduïdíssimes.
Doncs per no perdre-s'ho aquesta primera divisió
per cert, aquest diumenge segurament per Barça TV, ja us ho confirmaré, Barça-Llevant, bon partit perquè el Llevant és el quart i el Barça de mínim empatar si vol arribar amb opcions a l'Ezama la setmana que ve.
Doncs escoltarem el Marc amb la retransmissió d'aquest partit. Gràcies com sempre companys per ser avui aquí. Per cert, no hem tingut temps de parlar del Girona, però vaja, ho deixem per la setmana vinent. Espectacular el que està passant amb aquest equip, segon classificat, que a més ara s'ha d'enfrontar amb el líder, amb l'Elx. Bé, ara no ve d'aquí, no? Una victòria, vaja, una victòria l'aproparia encara més al somni de l'ascens, però vaja, després del 4-0 Lugo d'aquest cap de setmana, continuen somiant i bé amb ser a la primera divisió espanyola. En parlarem, si voleu, la setmana que ve. L'Àngel posa cara, no sé si seria la mateixa situació de l'Espanyol d'entrar a Europa.
No,
si
no.
És un risc pel Girona.
Sí, el Girona... Un petit problema que té, que no ho té ell, és que el Corcón juga contra el colista,
el Jerez.
Bueno, però queden jornades encara, i ara mateix el Girona és segon, això sí. Marc, Àngel, Jesús, gràcies, bon dia, que passeu demà una bona dia de Sant Jordi, i ens retrobem aquí dilluns de la setmana vinent, si tot va bé.
Molt bé, adeu-siau.
Igualment.